Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
No he tornat. Mira que li dic a la meva dona, Dic, hòstia, tindríem d'anar-hi, perquè a ella li agrada també molt Itàlia. Tindríem de tornar a Florència. I no hem tornat. Estaria bé, no?, tornar en bicicleta, no?, fer una volta al circuit.
Per què Joaquim Rodríguez porta 10 anys sense trepitjar la ciutat italiana? Casualitat o no? Els aficionats al ciclisme potser ho recordeu. Al Mundial en Ruta del 2013, modalitat de fons en carretera, el corredor de Parets del Vallès hi tenia dipositades grans esperances. Unes expectatives del tot realistes d'un potencial èxit que l'hauria catapultat cap a la fita més alta de la història del ciclisme català.
Els menys aficionats a les bicicletes, encara que no us hagi vingut al cap aquest record, us recomanem que continueu atents, perquè el transcurs d'aquell Mundial, i sobretot la seva resolució, tenen un guió digne de Netflix o de qualsevol altra gran plataforma audiovisual. Pels carrers de Florència, el Purito va patir la decepció més gran de la seva carrera esportiva. Soc en David Ubach, i això és Rècords, el podcast d'històries de l'esport de Catalunya Ràdio.
Soc la Sònia Oleart i a Florència, el bressol del Renaixement, el Mundial de Ciclisme va fer honor a la història de la ciutat italiana i en un gir del destí va acabar en tota una tragèdia clàssica.
Rècords a la ville de Barcelona.
Rècords. Històries del món de l'esport a Catalunya Ràdio.
Picarà Sosco, farà Vaquero i picarà Koeman. Atenció, Koeman toca Sosco, farà Vaquero, pica Koeman, gol!
Somriu la badalonina, medalla d'or campiona olímpica.
Quina balada, tamo de retalla, gol, 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 quin gol, quin gol, quin gol, quin gol, Murri, 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 hasta el Murri Tamudo.
Hasta el Murri Tamudo.
Rècords. Històries del món de l'esport a Catalunya Ràdio.
Benvinguts a casa vostra, apreteu-vos els cinturons que ens ho passarem bé.
Purito, llàgrimes de plata.
Joaquim Rodríguez, Purito, segur que us esteu preguntant d'on li ve el sobrenom. Doncs haureu d'esperar, perquè aquesta incògnita la deixem per al final. No sigueu impacients.
Si us quedeu amb nosaltres, sabreu què hi té a veure Jesulín de Ubrique, el torero, amb això de dir-li Purito al Purito.
Abans, coneguem-lo des dels seus inicis pedalant.
De ben petit, des d'escoles. Sí, sí. Vaig començar amb el Barcelona i com corria jo sol, que no teníem club, perquè el meu pare sí que havia sigut director del Barcelona i per això em va apuntar amb ells.
Joaquim Rodríguez, exciclista.
Me'n recordo que dos amics de Parets, el Requena i jo, doncs van decidir apuntar-nos a un club de Terrassa, que era el Club Ciclista Maco, més que res perquè teníem amics allà. Vam escollir aquest més per amistat que no per una altra cosa. I tindria 5-6 anys, a part era dolentíssim.
Això de pedalar li venia de família, com en molts casos d'esportistes professionals. A mesura que Joaquim Rodríguez anava cremant etapes formatives com un divertiment sobre rodes, s'anava adonant d'un potencial incipient.
Jo m'adono que podia ser ciclista professional quan tenia 19-20 anys i vivia al País Basc, a Ordizia, un poblet, i corria el que era el filial de lo que era la 11, es deia Iberdrola. I bueno, vaig estar allà visquent 2 anys.
Ja superada l'adolescència, el corredor vallesà va experimentar un salt de qualitat enorme, tant en el rendiment com en els resultats. Li havia arribat l'hora de fer de la seva passió la seva professió.
I el segon any, el que guanyava era jo, sense buscar-lo, no? D'un dia per l'altre és com un cop de maduresa, saps? I vaig passar d'acabar l'etapa i buscar el bocata i la Coca-Cola per fer el tròpol i el cachondeo amb els companys a una serietat tremenda, acabar i agafar el director i dir-li, que ara el que vull passar a professional soc jo, I el director, no sé si està clar que hem de parlar amb el Manolo Sainz, que era el director de la 11, i va dir, sí, no, si continues així, el següent seràs tu.
I dit i fet, l'any 2001, amb 22 anys, Joaquim Rodríguez, que encara no era el Purito, va fer el salt al professionalisme.
Sí. En els seus primers anys al camp professional, Joaquim Rodríguez segueix el camí més habitual en la carrera d'un ciclista. Principalment es dedica a fer de gregari i a posar els seus dots d'escalador en punta de velocitat al servei del cap de files de torn. Al llarg de la seva trajectòria, el corredor de parets ha vestit el mallot de 4 equips. Del 2001 al 2003, a l'11, el Sony Dual, entre el 2004 i el 2005, i del 2006 al 2009, el Caisse d'Epargne, l'actual Movistar. Fins aleshores, en aquests 9 anys, el Purito aconsegueix guanyar etapes a la Vuelta i un bronze mundial al 2009, a més d'un campionat d'Espanya com a fites més destacades.
Joaquim Rodríguez ja entrava en la seva plenitud amb 30 anys. Va ser el 2010 quan va fer el gran salt de qualitat, coincidint amb el fitxatge pel seu quart equip, el Katyusha. A Rússia va passar de gregari a cap de files i els èxits es van multiplicar. Agafo aire i vosaltres apunteu com Purito engrosseix el seu palmarès fins al 2016, l'any de la seva retirada. Puja al podi en les tres grans voltes, però sense guanyar-ne cap. I també s'hi adjudica diverses etapes, 3 al Tour de França, 2 al Giro d'Itàlia i 8 a la Vuelta a Espanya. Es proclama avançador final de 2 giros de la Llombardia, 2 voltes a Catalunya, 1 volta al País Basc i una fletxa a Valona. I a més, acaba l'any com a primer del rànquing mundial 3 vegades. I això és només el més destacat.
És Joaquim Rodríguez el millor ciclista de tots els temps a casa nostra?
Sempre fa de mal dir una asseveració així, però el que és segur és que pica la porta perquè de mèrits n'hi sobren.
El Purito està al podi, sense cap mena de dubte. Jo sempre he tingut predilecció pel Fletxa, perquè ens va obrir els ulls a una nova manera d'entendre el ciclisme.
Isaac Vilalta, periodista de Catalunya Ràdio.
Esclar, aquests són dels últims. Tenim en Pessarrodona, que va guanyar una Vuelta, el Mauri i el Melcio, que va guanyar també una Vuelta, i jo crec que el més gran de tots, el que passa que comparar èpoques, com ens falla sempre la perspectiva i és molt complicat, és el Miquel Poblet. Però no gaire lluny hi ha el Purito, eh?
Però a banda de les seves victòries, el Purito també se'l coneix per les seves, entre cometes, derrotes. En la memòria de Purito hi cou sobretot l'any 2012. Va coronar un Giro d'Itàlia que va perdre per només 16 segons i una Volta a Espanya que va deixar escapar, tot i tenir-la gairebé a la butxaca.
Nosaltres, en aquest rècords, reviurem una altra gran victòria que li va fugir de les mans. Aquell Mundial del 2013, a la ciutat de la Toscana, Joaquim Rodríguez hi aboca, sens dubte, la seva experiència de desenllaç més maquiavèlic.
Va ser en un dels escenaris més especials del ciclisme, si no el més especial, i on es posa en joc el mallot de l'Arc de Sant Martí, que distingeix el campió del món, la indumentària més preuada.
Ser campió del món, primer que estàs un any amb el millor campió del món, a la cursa que hi baixis, el reconeixement de ser el millor corredor del món, no el millor, però sí que el guanyador d'aquell mundial de tot l'any, i portar el mallot és especial, i ja no només això, sinó que ja tota la teva carrera esportiva que et quedi vas amb la mànega de campió del món, això és preciós.
Lluir el mallot de campió del món, l'arc irisat durant tot un any, és que els ciclistes, quan parles amb ells, és que no hi ha preu. Jo m'he trobat amb el cas de parlar amb molts ciclistes i et diuen obertament que el seu somni de sempre ha estat ser campió del món. M'hi he trobat amb més ocasions que no pas amb ciclistes que em diguin que el seu somni era el de guanyar un Tour de França. És que la mística que acompanya aquest mallot, això és únic.
És un record que se queda per la vida, no? Un títol de campió del món, mucha gente lo busca, cada vez se torna más difícil y para mí ha sido un sueño.
Rui Costa, ciclista.
En toda mi vida el mayor arcoíris era que quizás lo tenía más focado, poder lograr el campeonato del mundo, poder llevarlo durante un año, pues ha sido un placer enorme y un orgullo para mí.
Del portuguès Rui Costa ja en parlarem. Més enllà de la seva mística, el cert és que un Mundial és una cursa única per altres motius que la fan diferent de la resta de proves del calendari. És l'única cursa en què els ciclistes competeixen agrupats per seleccions nacionals. Es disputa sense dur l'auricular per rebre instruccions del director d'equip i la part decisiva es corre en circuit. I per si això encara fos poc, les seleccions parteixen amb diferent nombre de corredors en funció del seu nivell.
I així ens plantem a les hores prèvies aquell diumenge 29 de setembre de 2013. A més de Purito, a l'equip espanyol hi havia Alejandro Valverde del Movistar com a cap de files i 7 ciclistes més. La tàctica de colideratge estava ben definida.
A lo que va ser la reunió de dissabte abans del Mundial, els que més va pillar vaig ser jo, m'ho va dir ben clar. O sigui, sortim amb dos líders, però la cursa, segons hi vagi, el líder serà Alejandro Valverde, no?
Valverde i Purito, los dos. ¿Por qué? Porque eran los dos hombres que podían rematar.
Javier Mínguez, exseleccionador espanyol.
Y en un parte final, si hay que trabajar Purito para Valverde, había que hacer. Las circunstancias de la carrera son las que mandan.
A mi també m'interessava això. O sigui, jo tenia total llibertat per marxar, però segons amb qui. I aquest rol sí que el tenia d'assumir. No de gregari, però sí que d'un líder una mica amb el retrovisor mirant cap enrere dient, escolta'm, jo tinc un corredor que és el més ràpid del pilot i que sempre l'he de respectar. Jo no volia córrer per fer, doncs ja havia fet un tercer en un mundial. Jo només volia guanyar aquell mundial.
I és que en aquell 2013 el Purito es va plantar a Florència havent fet tercer al Tour de França i quarta a la Vuelta a Espanya dies abans. El circuit mundialista, ben dur, amb uns 4.000 metres de desnivell acumulat, també el beneficiava.
A Purito, hace un poco a los mundiales que venían, quizás este era el mundial que le podía venir mejor para poder ser campeón del mundo.
Hi havia diversos punts calents, tres ascensions i els seus descensos mullats que decidirien el campió del món en els 16 quilòmetres i mig del circuit. A Joaquim Rodríguez i a la resta de ciclistes els esperaven, atenció, un total de 272 quilòmetres.
A la Toscana, a més, el corredor de parets es ballava amb un somriure el dia de la cursa. Va descórrer les cortines de la seva habitació a l'hotel i es va trobar un aliat inesperat.
A mi sempre m'ha agradat molt bé la pluja, jo sabia que seria un mundial molt, molt dur i molt perillós, i de fet, els dies abans, quan deien que plouria i que seria un mundial perillós i dur, estava més content que qualsevol company de la selecció, perquè sabia que això em beneficiava molt. Tenia un feeling xulo jo, baixant amb aigua.
Eren 272 quilòmetres amb molts rivals a tenir en compte, començant pels locals, una Itàlia liderada per Vincenzo Nibali, un dels 7 únics ciclistes de la història capaços de guanyar les 3 grans voltes. També hi havia la Bèlgica del campió vigent d'aleshores, Philippe Gilbert, a més del suís Fabian Cancellara, l'eslovac Peter Sagan i el britànic Chris Froome, que venia de guanyar el seu primer tour.
Rècords. Històries del món de l'esport a Catalunya Ràdio. Rècords.
Amb la cursa ja en marxa sota un intens i constant aiguat des de l'inici, es va complint el guió de la majoria de mundials. Escapada consentida que va agafant minuts, però que el gran grup neutralitza fins que s'apropa l'hora de la veritat, que acostuma a ser en les dues últimes voltes. Precisament, Nibali cau en aquesta penúltima volta, tot i que enllaça amb els favorits amb poques complicacions. Arribats a aquest punt, la pluja ja havia minvat, però l'asfalt es mantenia ben xop. Mentrestant, l'equip espanyol està en un segon terme i entra en l'última volta amb 4 efectius dels 40 ciclistes que formaven el grup que jugaria el triomf.
Yo no vi absolutamente nada de la carrera porque tenía previsto pararme en una casa a ver la televisión y dar órdenes como lo hice en algún otro mundial, pero había llovido, estaba todo el mundo calado y no puedes comunicarte con nadie. Lo que hice yo en Florencia de chofer.
Com és costum als mundials, l'última volta dictaria sentència.
Hi havia Nibali, que el fet de córrer a Itàlia doncs semblava una mica que era el principal candidat, tal com s'havia desenvolupat la cursa, tal com havia quedat aquests últims quilòmetres, però el doblet Purito Valverde doncs ja feia algunes voltes, alguns quilòmetres, que ens permetia ser optimistes. Doncs el Purito estava en una posició ideal per intentar donar una relativa sorpresa.
A 12 quilòmetres per a l'arribada, en plena pujada al turó de Fiesole, de 4 quilòmetres d'ascensió al 5% de pendent mitjà, comencen els focs artificials. És Itàlia, mitjançant l'enyorat Michele Scarponi, atropellat mortalment mentre s'entrenava, qui encén la metxa d'aquell Mundial de Florència. Joaquim Rodríguez reacciona per atrapar Scarponi i fer una primera selecció important de favorits. El Purito i Scarponi els segueixen Nibali, Valverde, Rui Costa i Urán, entre d'altres. Les hostilitats s'havien desfermat i ja no tenien aturador. Així ho narraven a Televisió Espanyola Joan Carles García i l'exciclista vallenc Miquel Àngel Iglesias.
Nibali, que le da un punto más. Joaquim Rodríguez, que sale a su rueda. Y Joaquim, que le da un puntito más. El catalán que acelera.
carrera.
Y hay un hueco importante.
Se lleva con él a Vincenzo Nibali. Por detrás se miran, cerquita de coronar este puerto de Fiesole. Ahí coronando Joaquín Rodríguez con Vincenzo Nibali. Rigoberto Urán, Rui Costa y Alejandro Valverde. 16 segundos que pueden ser un mundo.
El Purito és el primer a respondre en primera persona als dos atacs italians i fins i tot agafa la iniciativa llançant la seva primera ofensiva abans de coronar Fiesole.
La cursa la va fer dura Vincenzo amb l'últim pas i jo em vaig tirar molt ràpid la baixada perquè volia marxar a intentar egoistament no tirar d'aquell grup perquè sabia que era l'única possibilitat que tenia de guanyar l'or, no? I sabia que arribaria un punt de cara a meta a falta de 3 quilòmetres que si no havia marxat tenia de treballar. Per això no parava d'atacar. Sabia que el meu únic enemic seria el Vincenzo Nibali i tenia de deixar-lo a ell tirat per intentar arribar sol. Arribava sol o no em deixarien mai.
Dit i fet. Nibali, tot i que era conegut per les seves habilitats en els descensos, tenia al cap la caiguda de la volta anterior i queda tallat davant de l'empenta del Purito en el descens de Fiesole. La selecció final estava feta. 5 corredors per a 3 medalles. Joaquim Rodríguez va quedar sol al davant gràcies al seu segon atac, amb 11 segons de marge sobre Nibali, Valverde, Rui Costa i Rigoberto Urán, a menys de 10 quilòmetres per al final. Però Urán queda fora de combat, en caure en plena baixada. S'acostuma a dir que el Mundial és una cursa per eliminació i ja només quedaven 4 supervivents a 8 quilòmetres. La selecció espanyola es trobava en una situació somiada, amb superioritat numèrica i dues cartes per jugar. Això va donar peu a alguna situació surrealista.
En un momento dado me suena Javier Ares en Onda Cero. Recuerdo que tenía a Álvaro Pino, con el que tengo buena relación. Y en ese momento, nada, enhorabuena, ya es que eres campeón del mundo. Y yo, bueno, espérate, que termine y da.
Mínguez era gat vell i els quilòmetres li van donar la raó.
Purito, Valverde, Nibali, Rui Costa, qui d'ells guanyaria? Qui es quedaria sense medalla?
Mentre el Purito avançava en solitari cap a la següent pujada, al darrere la imatge era la ideal per a les seves esperances. Valverde es limitava a anar a roda per ajudar el seu company escapat i Nibali comandava la persecució desesperat amb l'actitud conservadora de Rui Costa, el convidat inesperat. I és que el portuguès, amb una enorme sang freda, guardava forces. De fet, a Rui Costa se'l coneix encara el 2023 per certa fama d'anar sempre a roda. És un corredor que encarna a la perfecció el principi maquiavèlic que al fi justifica els mitjans. I així ens plantem al peu de Via Salviati, una pujada recta de 600 metres al 10% de pendent mitjà que semblava feta a mida per a les característiques del Purito.
De fet, a l'última volta, quan jo ho provava, ja sabia que o marxava amb el penúltim repatxó que hi havia de cara meta o ja els últims 5 quilòmetres em tocava treballar i això el Mínguez ho va deixar, però claríssim, que l'home ràpid era Alejandro si arribava amb un grupet petit perquè ell mai s'imaginaria que es trenqués tant com aquell any va passar.
Però el cansament es començava a notar a les cames. Ja feia estona, de fet. Joaquim Rodríguez havia estat generós en els esforços i Nibali aprofita el contacte visual i caça el de parets a 5 quilòmetres per acabar la cursa.
Nibali solo, que iba ciego aquel día, jorobó a Purito, le coge Nibali después del repecho pequeño, corto, duro, cerca de la meta.
Amb aquest nou escenari al circuit de Florència, malgrat tot, encara reservava una última oportunitat. Encara que tots quatre ciclistes rodaven plegats dins dels últims 3 quilòmetres, la zona on el Purito ja havia de treballar per a Valverde, hi ha un cop d'efecte. Just quan encara en una rampa de 200 metres al 10%, via Trento, Valverde xiu-xiueix alguna cosa al Joaquim.
A falta de 2.5 a l'últim atac, a l'Alejandro no anava bé i m'ho va dir ell. O sigui, jo ja em vaig ficar a tirar i va ser ell que em va dir tira, arrenca perquè ja no estic bé. O sigui, inclús ataca que et faré jo el tall perquè no em trobo bé.
Purito arranca, arranca. Purito iba sin cadena ese día. Vuelve a arrancar y se va. Y Nibali ya ve y dice, joder, yo si le vuelvo a coger me van a pasar por encima. Y va a su paso, ¿no?
Ahí está la rampa que decíamos donde vuelve a arrancar Joaquim. Quieren madurar a Nibali. Está pletórico el italiano. Valverde mirando para atrás y para adelante. El murciano que yo creo que empieza a salivar.
Y no va a aflojar, Joaquín, ¿eh? Yo creo que va a ir hasta el final.
Muy bien, Alejandro Valverde.
Fantástica.
Gran labor de equipo. Perfecto compañerismo.
Hi havia sigut company d'ell i moltes vegades pecava d'això, no? De no trobar-se bé i no dir-ho. Aquell dia que m'ho digués em va estranyar moltíssim i jo crec que li va honorar inclús amb el sentit de dir, ostres, jugat-te-la tu, continua com tu estàs fent, perquè em sembla ser aquell el tercer o el quart atac que vaig fer. O sigui, tira cap endavant i t'ha guanyat olor. Ataca, ataca i no pares, que no vull. Tira, que t'ha un corte. I la barra de meva i no el van escoltar.
Fins aquí, quan quedaven 2,5 quilòmetres, l'entesa entre Purito i Valverde va ser perfecta, seguint el guió marcat per Javier Mínguez a la pissarra.
És aleshores a 2 quilòmetres per al final aproximadament quan es produeix l'acció cabdal, la jugada polèmica, l'instant decisiu que va canviar la sort de Joaquim Rodríguez i de retruc també la d'Alejandro Valverde.
Abans d'un doble revolt d'esquerres previ a la llarga recta d'arribada, Rui Costa dispara la bala que tenia guardada a la recambra tota la cursa.
Cuidado, Alejandro, yo creo que ahí debería...
Que ahí le está dejando el portugués.
Sí.
Eso tiene un punto de peligro. Cuidado.
Mucho peligro, muchísimo peligro.
Cuidado con el arranque del portugués. Qué momento de incertidumbre, ¿eh? Porque esto Vamos. Queda en un mano a mano. Y Valverde, que miraba para un lado. Esto se nos va a hacer eterno.
Valverde acota el cap i deixa entrar Rui Costa amb uns metres d'avantatge a l'últim quilòmetre. Nibali, Foss, tampoc respon.
Cuando salí del grupillo donde estaba Alejandro y Vincenzo, quedaban más o menos como 2 kilómetros y algo. Entonces, cuando he arrancado, la idea era dar todo, porque también sabía que estábamos los dos detrás y hasta que han aflojado, bien. Pero luego ya tenía apurito, Foucault y apurito, que tenía que cogerlo.
Cuando se va Rui Costa y Valverde no salta, es como... Com? Et quedes mirant la televisió? No pot ser. I a partir d'allà, ja des d'un primer moment, quan veig que Valverde no segueix, hi ha una sensació pessimista constant que va ser com un xof veure sobretot el moviment aquest del portuguès i sense que ningú reaccionés a roda.
Si yo tengo un corredor que va a ganar el Mundial y me salta uno en un terreno que es fácil, ya no le dejo ni mover. Salto a por él, sí o sí. Ahora, si he saltado a por él y me ha sentado de culo porque no puedo, entonces cambia la película. Pero es que si no salto a por él y digo que a ver si le coge Nibali, estamos perdiendo el Mundial. O Valverde o Purito. Tienes que tener esa visión, no esa situación, la cambias en el momento adecuado.
Va pensar que Vincenzo Nibali un altre cop tancaria el forat. Clar, Vincenzo ja, després de tirar tota la volta, va dir, escolta, pues si marxa el Rui Costa i perdeu el Mundial a Espanya, problema vostre. Però sí que el moment de dubtar si li deixa 100 metres, oblida't. En el moment que ell va pensar segurament que el Vincenzo li tancaria, al no sortir al moment, aquesta va ser la gran cagada.
Buah, siempre se ha comentado esa parte del Mundial, ¿no? Porque Alejandro no ha venido por mí. Creo que también hay que ver que ya eran muchas horas. Hay veces que me doy cuenta y digo, hostia, el Mundial eran 7:25. Era mucha hora en la pierna, ¿no? Alejandro quizás, yo creo que ha esperado que fuera Vincenzo a cejar el eco y ya cuando se ha dado cuenta el espacio ya quizás era bastante numeroso y ha visto que ya no había nada que hacer.
Quedava només mig quilòmetre i quan el Purito ja es veia vestit amb el mallot de l'Arc de Sant Martí, Rui Costa li agafa la roda i s'ha de refer ràpidament de la sotragada moral per jugar-se l'or. Al darrere, Nibali i Valverde lluitarien pel bronze.
Quizás también Purito ya, con tanto que había atacado, quizás ya iba desgastado y no ha sido fácil cogerlo, porque al final, después de 7:20 en las piernas, todo se torna más difícil, ¿no? Ha sido increíble poder cogerlo a 500 metros de meta, 400.
No em vaig enterar fins a falta de 300 o així, 300 o 400 metres que m'entra. I de fet, quan m'entra, dic, ostres, quedo una mica com dient, què ha passat aquí? Al veure-la allà, li pregunto més a més què ha passat, com dient, o sigui, saps això que em queda i el tio em fa com dient tira, que em va deixar tan descol·locat que jo crec que va ser el pitjor sprint que he fet a la meva vida.
Cuando cogí, pues la idea era recuperar, porque ya había casi dejado todo ahí por detrás. Aguantar, recuperar apenas quizás 10 segundos y poder hacer el sprint.
Que en aquell moment que em va descol·locar, si arribo a parar, encara tenia una altra possibilitat d'haver guanyat. Si en comptes de continuar tirant i que Ruiz em quedi a roda, si arribo a parar a zero, dic, vale, ok, si no em passes, em paro. Total, ve l'Alejandro darrere, no haguessin entrat, podria haver parat tranquil·lament.
Yo creo que me ha dicho algo Purito para tirar que no sé qué que detrás, pero yo estaba fijado en la meta para lanzar el sprint. Y claro, ya sabía que es más fácil jugar el sprint detrás do que delante. Entonces me he metido por detrás de Purito.
I aquell sprint podia haver fet mil coses, de parar i ficar-me a la valla perquè ell entrés primer. A més, el Rui, que tampoc és un tio que sigui superràpid, i jo crec que li podia haver guanyat. I a l'esprint sí que me l'he mirat més d'una vegada i, hòstia, que malament.
Puede creer lo que quiera. Él había gastado toda la munición y Rui Costa tenía un cartucho. Cuando le coge, las piernas de Purito ya son de cartón piedra y las de otro son de ganador. La cabeza y las piernas.
Era l'hora de decidir el Mundial en uns últims 200 metres agònics.
Arranca Rui Costa, aprieta los dientes Joaquim Rodríguez, luchando por el oro, le ha cogido la rueda. Vamos a ver si hay la opción de remontar. Vamos Joaquim, Joaquim por la izquierda, Rui Costa por la derecha, el triunfo para...
Rui Costa, el triunfo para Rui Costa. Plata para... Joaquim Rodríguez i Alejandro Valverde, que se va a hacer con el bronce.
Després de 272 quilòmetres i de 7 hores i 25 minuts pedalant, Joaquim Rodríguez, amb prou feines, es creia el que acabava de viure. Gairebé ningú es creia el que acabava de veure.
Quan jo arrenco de veritat, començo a remuntar, ja miro la línia, veig que no arribo, ja paro, perquè dic, hòstia, ja el veig ja que no, em van faltar 10 metres per passar-lo, i dic, ostres, l'hem cagada, però bé, no hi ha temps per passar-lo.
Si el protagonisme de la pluja al Mundial l'havia anat amainant en l'última volta, un cop acabat el Mundial es va desfermar l'autèntica tempesta.
Fins al final, Joaquim Rodríguez guanya la medalla de plata al Campionat del Món de Ciclisme en Ruta disputat avui a Florència. El Purito ha perdut l'or en un sprint on s'ha imposat el portuguès Rui Costa. Alejandro Valverde ha estat tercer.
L'escena del podi va tenir un caire dantesc, tot i que la selecció espanyola s'havia penjat la plata i el bronze, Joaquim Rodríguez, però, només podia pensar en l'or que se li havia escapat de les mans quan ja la coronava.
Es va quedar fotut. Ell és un tio transparent, la imatge del podi transmet el que és ell, el que sentia en aquell moment. Està allà plorant, està desfet, està desencaixat.
Sí, duríssima, duríssima. Quan hi ha de molts moments de perdre coses molt importants i veure que se t'escapava un altre mullat i et dona la sensació de dir, com pot ser? Perdre les coses guanyades. Jo estava claríssim. Ja anava aquella recta, l'última volta. Jo anava molt ràpid. O sigui, jo notava que dels dies que més ràpid ha anat a la meva vida. O sigui, anava tan fàcil que és que no se m'escapa.
I algun cop parlant amb ell, temps més tard, jo li recordo, home, però tu ets un tio amb un palmarès espectacular, dels ciclistes més destacats d'aquesta última dècada, i diu, el que sóc un col·leccionista de podis o un col·leccionista de no guanyar. I recorda sempre això, la col·lecció de segones i terceres posicions que ha anat acumulant.
Luego además también dice, joder, es que España ha sacado plata y bronce y estáis jodidos. Pues sí, porque con el oro nos habíamos conformado, a lo mejor.
Amb les emocions a flor de pell, era inevitable fer una primera anàlisi de què va fallar, encara que fos a cop calent. Per què Alejandro Valverde no va reaccionar a l'atac decisiu de Rui Costa? De lectura, respostes i justificacions se'n van explicar i escriure cabassos.
En aquell moment me recordo que li vaig preguntar, jo estava molt emprenyat, i li vaig dir, però què ha passat, no? I em va dir que no podia. Hòstia, tio, no... M'ha marxat i no podia. O sigui, no tenia una altra cosa de dir-me.
Si ti te dice un corredor no puedo, pues tú puedes ponerte como quieras y lo que te da la gana. Pero la carrera, las imágenes están ahí. Y Valverde dice que no podía.
Si uno analiza la carrera, vio perfectamente cómo fue el ataque, dónde fue, de la manera que fue. Cuando yo tenía que ya salir a por él, ya no podía salir. O sea que son cosas de carrera y la gente puede pensar lo que quiera, pero lo que yo sé es que para mí era que consiguiera la victoria. No se consiguió, ¿qué vamos a hacer?
Alejandro Valverde, ex ciclista.
En todo momento yo pensaba que Purito había ganado. Nada más llegar, lo primero que hice es digo, ha ganado. Y ya cuando le vi la cara vi que no había ganado. Entonces son circunstancias de carrera conforme se dieron.
Jo crec que no va fer ni amb maldat. És Valverde, el que deies, Valverdades. Corredor que lluita per guanyar. En cap moment va pensar, li entra Rui i perdem el Mundial. De fet, ell m'ho va dir després. Diu, tio, jo vaig passar meta i pensava que havies guanyat. Ell va fer tercer pensant que jo havia sigut campió del món.
Si a Purito le coge Rui Costa con Valverde, i Valverde hace primer, segundo Rui Costa y tercero Purito, Purito no llora. Siente la rabia de que le han cogido y ha ganado un compañero, ni más ni menos. ¿Cuál es el problema? El problema es que perdimos el Mundial. En plural es España que l'ha perdido. ¿La culpa de quién es?
Si quan ataca Rui Costa, ell surt a la seva roda i m'entren, inclús no anava bé i va fer tercer. Li va guanyar inclús el Vincenzo a l'esprint. Allà estava el Mundial. Si ell arriba a sortir a roda de Rui Costa, vulguis o no, Rui Costa té dues opcions. O parar, i ja arribava jo, o continuar i guanyava Alejandro. O sigui, aquella va ser la solució del Mundial. Aquesta va ser la cagada més gran de tot el Mundial.
Purito tenia un dibuix tremendo y le tenía yo. ¿Por qué? Porque si yo tengo pinganillo, o sea, Rui Costa no fue el mejor del Mundial, lo primero. El mejor del Mundial fue Purito. Pasa que por circunstancias a Rui Costa se le puso en bandeja. Esa es la ruda realidad. Pero ese Mundial era de Purito o de Valverde.
Per què, doncs, Alejandro Valverde es va autodescartar de la lluita per l'or? La versió oficial, com hem sentit, és per falta de cames. Ara bé, la hipòtesi d'un descuit també pren força.
Un cop jo ja marxo a falta de 2,5 km, ell ja s'ha d'oblidar de fer res. O sigui, el problema va ser que ell ja tindria d'haver pensat el Mundial és nostre i l'única forma perquè guanyés el Purito en aquell moment és sortint a tot, i això no va pensar. O sigui, ell es va donar compte que ell no anava bé i diguéssim que ja va deixar la cursa, i aquesta va ser la nostra cagada, perquè la van cagar ben gran.
Recuerdo que aparcamos en un sitio, estaba el autobús y había alguien allí del Consejo Superior de Deportes y algún periodista me preguntó y tal igual, y no sé, y, el pinganillo, si tengo pinganillo le reviento el
Martín para Valverde. Esta frase dije en el parking cuando me bajé del coche. ¿Por qué? Porque tú tienes una sensación de que has perdido un mundial, con la misma sensación que tenía Brito.
Alejandro es un tío que tácticamente no era bo, si era esta retirada, pero mai ha sigut bo, corrent. Si ens ha passat mil vegades d'anar treballant i va perdre una volta a Espanya inclús per no pujar al Mallot, va perdre una altra per anar a buscar un chubasquero. O sigui, ha sigut per mi el rival més fort, el corredor més fort que he vist córrer en bicicleta, però a nivell tàctic no era molt bo.
I Joaquim Rodríguez, que va estar fent de gregari uns quants anys, si ho recordeu, creu també que Valverde es va trobar davant d'un escenari desconegut en els quilòmetres decisius a Florència.
Alejandro, des del primer any que va passar professional, ja va ser líder. O sigui, mai ha sigut gregari de ningú. És un tio que sap guanyar, i guanya. Bueno, m'ha marxat la possibilitat de guanyar i ja està. No va pensar, vale, m'ha marxat la meva possibilitat de guanyar, però és que tinc aquest tio que també ha de guanyar, que pot guanyar. I la possibilitat que tenim és salvant-lo. O sigui, jo crec que això va ser el que li va descol·locar ell.
Tothom va opinar d'allò. És cert que, tal com van anar els cànons, l'academicisme, doncs Valverde havia d'haver sortit a roda de Rui Costa i van ser dies de moltes crítiques, van ser dies durs a nivell d'opinió pública. Déu-n'hi-do.
Molta premsa, molta gent, molt de l'entorn del Movistar, pues semblava que jo era el culpable de tot això, no? Que aquell Mundial no el guanyés a Espanya, perquè jo vaig atacar, no tinc d'haver atacat, tinc d'haver treballat, i quan vaig arribar a l'hotel em vaig trobar tot aquest merder de hòstia, perquè has atacat, quizás tendrías que no haver sido tan egoísta, no era tu momento. I clar, va haver un moment que vaig dir, hòstia, què ha passat aquí? S'ha liat? O sigui, jo crec que aquí estan una mica tirant-me merda a mi. Vaig trucar a Alejandro, Alejandro, vine, què ha passat? Ha faltat 2,5 km. I va dir, no me encontraba bien y te he dicho que atacara. I clar, ja la gent es va quedar una mica pàlida, va dir, ostres, i ja va canviar una mica el rotllo. O sigui, acabo de perdre el Mundial i, a més, el culpable soc jo.
Va afectar la seva relació amb Valverde, almenys els dies posteriors, a curt termini. Crec que van ser uns dies fotuts per tots dos, pel Purito especialment, però jo crec que per la bona relació que mantenien i que mantenen, jo crec que aquells dies van ser difícils de digerir.
I amb l'Alejandro, si al final el problema de l'entorn sí que va ser una mica dur. Allí sí que va canviar una mica amb gent del seu equip, perquè jo vaig veure que, joder, no he vist la cursa, de tant en tant encara sento algú que diu Purito en aquest Mundial fue un poco... Sí, s'ho està dient el vostre company, que ell no se trobava bé, que em va dir que arrenqués. Eusebio Enzue, amb el documental aquell que van fer de la retirada d'Alejandro, que encara hi havia moments que senties el segundo Mundial que podíamos haber ganado si Purito no. Escolta'm, no sigo cara duras. O sigui que el Mundial el vaig perdre jo, no el vaig perdre vosaltres, l'he perdut jo.
Sabiendo los corredores que allí iban y que Alejandro era el más rápido, probablemente la apuesta igual más segura era precisamente que el amigo Purito pues hubiera sido el encargado de bloquear, de controlar ese grupo para llegar al sprint, que en teoría pues Alejandro no debería haber tenido problema para ganar.
Curiosament, Eusebio Unzué ha tingut a les seves ordres tots tres ciclistes. Purito va ser company de Valverde al Quest d'Epern del 2006 al 2009, un últim any en què també compartien mallot amb Rui Costa. Quan es va córrer el Mundial de Florència, Valverde i Rui Costa encara corrien plegats al Movistar. Tot i que el portuguès marxava de l'esquadra navarresa al final d'aquell 2013, aquesta coincidència va donar peu a suspicàcies.
Ah, pues clar que sí. Al final et menges el cap. Penses, ostres, company d'equip, sí que marxava i tal, però al final va guanyar en Portugal, però era corredor del Movistar. Vulguis o no, sí que clar que ho penses. Passa pel cap, lògicament, dius, ostres. I a part, com tot, al igual que a ell segurament li van omplir el cap de pardals, a mi també. Però ja has de ser tu el que diguis, escolta'm, comptador a zero i no vagis per aquest camí, perquè si no, malament.
El que és segur és que aquell Mundial de Florència va deixar molta empremta en tots els seus protagonistes.
Mira, al final no lo ha logrado, he logrado yo y viene por ello porque también lo merecía el Mundial. Tengo como un buen amigo y Alejandro también.
Molt emprenyat, molt emprenyat. Jo vaig estar molt emprenyat, però ell ja estava cremadíssim. I, de fet, jo m'escric molt amb el Minguez i m'ho diu, que ese Mundial te lo quitaron. O sigui, aquell Mundial era teu. Em va apoyar moltíssim i ella va acabar molt trist d'aquell Mundial, amb tot.
Son desagradables en las que te tienes que morder la lengua y no decir ciertas cosas porque hay gente delante y por muchos motivos, pero tenía más tristeza por la cara de Purito y el dolor de haber sido campeón del mundo.
No, hombre, molestarme, por supuesto, que molesta, pero luego lo que pasó en carrera y cómo fue todo y lo difícil que es todo, eso lo sabemos Purito y yo, que estábamos ahí, y lo que se habló y lo que se dejó de hablar, y todo no es tan fácil. Se ha hecho segundo y tercero, así que teníamos el oro cerca, pero el deporte es así. El oro se tiene cerca, pero en la línea de meta te puede pasar cualquiera.
Heu sentit dos extractes sonors d'Alejandro Valverde. Són d'arxiu. El murcià, contactat per Catalunya Ràdio per participar en aquest documental, ha evitat donar una resposta. Curiosament, en una de les seves xarxes socials hi té de perfil una foto de fa uns 2 o 3 anys, on hi apareix ell dins del pilot en plena cursa, amb Rui Costa just al seu costat. Joaquim Rodríguez, podem dir que, malgrat la magnitud de la sotregada a la Toscana, va trigar poc a refer-se. Una setmana més tard, va ser capaç de guanyar el seu segon giro de la Llombardia, que és una de les grans clàssiques i que li va permetre, a més, acabar l'any de número mundial. Més endavant, el de Parets va guanyar encara grans proves, la Volta a Catalunya del 2014 i el 2015, triomf final en la Volta al País Basc, dues etapes al Tour i un segon lloc final a la Vuelta. Tot plegat, abans de retirar-se el 2016, amb un cinquè lloc als Jocs Olímpics d'Arri.
Soc la Sònia Oleart i fins aquí aquest rècord sobre el Mundial de Florència, Joaquim Rodríguez, el col·leccionista de podis.
Ep, espera't, Sònia, espera't un moment perquè ens havia quedat un dubte pendent. Te'n recordes?
Va ser el meu primer any de la 11, a la zona de... Vaja, per obrir, que i tot allò que fèiem normalment la concentració d'equip, el Jesulín, efectivament. De fet, el Jesulín venia molt sopars amb nosaltres allà per una mica fer cachondeo amb el currupipi, efectivament. Passant per la seva finca.
Exacte. Ens falta saber el perquè del seu sobrenom, Burito. Soc en David Ubach i ja veieu que la cosa promet.
Amb el rapatxó que passava pel costat de la seva finca i arribant al bosc, que era on estàvem nosaltres, jo anava mort i vaig veure que el Veloqui i el Galdeano, em sembla que van ser, començaven a fer com un treball de força. I li vaig preguntar al costat meu, no sé si va ser el Zarrabeit o el Serrano, ja com dient, què estan haciendo, no? Ahora, si ja estem arribant a l'hotel. Va mirar com que jo estava una mica flipat, diu, ostres, vacílales, vacílales. I els hi vaig passar amb una cama i els hi vaig dir, esto lo hago yo fumando un cigarro. I es van emprenyar perquè jo crec que anaven més cardats que jo i a la nit em van portar un puro, em van fer fumar-me un puro i el Manolo em deia que no fumés perquè estaven els sponsors. I jo vaig mirar 20 companys que estaven en contra meva o el director, dic, jo me'l fumo perquè si no em mataran aquests. No sé ni fumar, imagina't. I vaig fer la broma de que em fumava el puro i com som petit, pues mira, de puro, purito. Va quedar lo del purito.
Guió i redacció, David Ubach i Xavi Campos. Coordinació, Xavi Campos. Veu del relat, Sònia Olear i David Ubach. Veus, Dolors Martínez i Carles Debò. Muntatge tècnic i musical, Raül Orgales. Responsables digitals, Jordina Terré i Sergi Camps. Agraïments, Joaquim Rodríguez, Javier Mínguez, Rui Costa, Àngel Edo, Xavi Mujal. Servei de documentació de Catalunya Ràdio i TV3. Servei de documentació de Televisió Espanyola i menció especial per a Isaac Vilalta.
Records. Històries del món de l'esport a Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.